Deportes.
COPE Catalunya y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol La batalla de les signatures. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori, bona tarda a tothom.
Bona tarda, l'Enric Soto està al control de so, l'Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Vallori. Top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking
shit. Top 5.
Nikola Karabatic paga la clàusula i deixa de ser jugador del Barça d'handbol. I Marc Coma posa el peu a terra i passa a ser director esportiu del Dakar.
Top 4.
L'Uni Girona jugarà finalment l'Eurolliga per via directa. La FIBA ha donat la raó al recurs del conjunt gironí.
Top 3.
L'Espanyol anunciarà les properes hores el primer fitxatge per la nova temporada 2015-2016. És el paraguaià Hernán Pérez, que ja ha passat revisió mèdica.
Top 2.
Demà a les 10 de la nit i en directe a la teva emissora COPE, la final de la Copa Amèrica, Argentina-Xile.
Top 1.
Tic-tac, 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 Vallori. Últimes hores, perquè els precandidats a la presidència del Barça presentin les signatures necessàries. Mínim 2.534. Us diem que Josep Maria Bartomeu, el president sortint, i Joan Laporta, sembla que ja les tenen, i Agustí Benedito gairebé segur.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio escoltarem David Barrufet parlant de Karabatic i a Juan Porcar parlant de Marc Coma. A més, a les portes de l'inici del Tour de França tenim el Quique Iglesias a Holanda darrere del Purito Rodríguez. Sentirem a un president feliç, el de l'Uni Girona, Llorenç Viarger, i parlarem amb el precandidat al Barça, Jordi Ferrer, i amb Jorge D'Alessandro de la Copa Amèrica.
El debat a Esports Cope.
Els encarregats aquest divendres del temps d'opinió del programa, el José Antonio Martín Petón i el periodista de l'ABC, Lluís Buixeras.
La pregunta a Esports Cope.
Pregunta a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, les principals. Penseu que la junta gestora ha de tancar el fitxatge d'Arda Turam? És la pregunta. Vosaltres què creieu? Ha d'esperar el 19 de juliol al Barça que hi hagi nou president, o Ramon Adell com a president de la gestora ja ha de tancar aquest fitxatge? La Maribel López opina que no, que s'han d'esperar precisament a la nova junta per tancar o no el tema. La Cristina Curto, en canvi, creu que sí, i diu que és interessant un jugador com ell, l'ex de l'Atlètic de Madrid, el que segur és que deixa el conjunt matalasser. Bé, a les 3 hem tancat el termini de recollida de respostes perquè, com sabeu, durant tota la setmana estem sortejant aquestes 4 invitacions, Vallori, que sé que tu has estat. Sí. 4 invitacions, ara que ve el bon temps, que ja el tenim a sobre, amb aquesta calor, puguis anar amb la família a gaudir del Camp Nou Experience.
Ah, molt bé.
Museu, Camp Nou, sí. Vestidors, sí. Gespa, tot, allà, les Rodalies, el Temple del Futbol, veritat, casa de Messi, Vallori, a les 4, una miqueta abans, fem el sorteig, vinga, tot teu.
És un bon planning pel cap de setmana. Gràcies, Albert. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa, la pilota ja roda a Esports Cope.
Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y es importante tener el coche a punto para que no te lleves sorpresas. Ahora tienes en los talleres Motortown del Corte Inglés e Hipercor recarga de aire acondicionado por tan solo 34,95€. Y puedes solicitar cómodamente cita previa en motortown.es. Motortown, tu taller de confianza.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
El president de la Junta Gestora del Barça, Ramon Adell, li deu estar donant voltes tot el dia si tanca o no tanca el fitxatge d'Arda Turan. Ara mateix està a les seves mans. Senyor Adell, potser ja ho ha fet, però si no, faci 3 trucades, home. Segur que algú al club li pot facilitar els 3 telèfons de contacte. Truqui primer a Luis Enrique i pregunti-li si per ell Arda Turan és una prioritat. Després truqui a l'Atlètic de Madrid i pregunti allà si tenen pressa per vendre o si poden esperar-se 15 dies més. I per acabar, truqui també a Turan o al seu representant i allà pregunti si poden esperar a que arribi el nou president o si volen signar ja. Si la gent pot esperar-se, doncs tranquil, ja ho trobarem. Però si Luis Enrique el vol i detecta vostè que l'operació pot estar en perill, oblidi's de les eleccions i tanqui-la ja.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
A la Seleccions Barça 2015 a Esports Cope.
Mateix, a les últimes hores i a les properes hores, l'activitat és frenètica a les diferents precandidatures. Estan allà acabant de recollir les signatures que faran que els precandidats es converteixin en candidats a la presidència del Barça. Recordo la xifra, són necessàries 2.534 signatures vàlides que s'han d'entregar a les oficines del club demà a la nit, com a hora límit, les 12 de la nit, encara que el club ha fet una nota dient que l'hora límit són les 9, però algun precandidat entén que fins a les 12 de la nit tindria temps per presentar aquestes signatures vàlides. En qualsevol cas, el panorama ara mateix, després de fer fa uns instants una ronda de consultes aquest matí mateix amb totes les precandidatures, és que passarien el tall segur Josep Maria Bartomeu i Joan Laporta. Aquests passen segur, es convertiran aviat en candidats a la presidència del Barça i passen de llarg. Agustí Benedito sembla que també, encara que no ho asseguren amb la rotunditat amb què ho fan Bartomeu i Laporta, però creuen a la precandidatura de Benedito que passen. Anem bé, és el missatge que se'ns transmet des d'aquesta precandidatura d'Agustí Benedito, i a partir d'aquí ja més dificultats. Segueixen treballant Toni Freixa, encara amb esperances de poder arribar. Continua treballant també dur Jordi Majó, que reconeixia aquí a Esportscope fa un parell de dies les dificultats per arribar a aquesta xifra. La gent de seguiment FCB també continua treballant, confiant que arribin les signatures promeses. I pel que fa a la gent de Som Gent Normal, li preguntarem ara mateix, el tenim en línia, el seu cap visible, el Jordi Ferrer. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, com va, com va?
Doncs mira, estem aquí, ara acabo d'arribar a la Seu i la veritat que estic molt content perquè hi ha un goteig constant de gent que ve a donar-nos el suport, a donar-nos la signatura. I aprofito des d'aquí ara per fer una crida de que vingui tothom, que ens falten poques, i que necessitem que vingui tothom i que ens doni el suport, perquè crec que farem possible de passar el tall i de poder explicar el nostre programa, i la veritat que estem força contents.
Ens falten poques, dius. Poques quantes són, Jordi? Quantes estem parlant, més o menys? Més o menys.
Avui sí que el número no us ho diré, ens falten poquetes, vale? Perquè és que si no relaxa la gent. Ja. Que vingui tothom, i que ens donin la signatura, que jo crec que ho aconseguirem. Per cert, vaig a recordar on estem a l'Avinguda Madrid 85-87, de Barcelona, al costat del camp del Barça. Doncs que vingui tothom i que ens ajudi, que entre tots ho farem.
Escolta, dóna'ns arguments per això, que està molt bé dir que la gent vingui i tal, però pel soci que t'estigui escoltant ara i que encara no hagi donat la seva signatura i que s'ho estigui rumiant, Jordi, per què el soci li ha de donar la signatura a Jordi Ferrer? A veure, va.
Doncs mira, perquè de moment som els únics que hem presentat un projecte. De moment són els únics que hem presentat un programa, que tenim idees, volem gestionar el Barça d'una altra manera, que pensem que és possible, que ens deien que per exemple, el tema del patrocinador, que era impossible trobar un patrocinador. Doncs mira, nosaltres ja hem presentat un patrocinador per la samarreta d'entrenament, per les samarretes de secció, que estem treballant molt, que la nostra passió és el Barça i que creiem que amb nosaltres el Barça guanyarà.
Escolta, botemania, Botemania, 40 milions per la samarreta d'entrenament i les seccions.
I sí, també no es ven bé així, perquè també n'hi ha la interrelació amb els nostres usuaris a les xarxes socials. Jo vaig explicar que n'hi havia 600 milions de seguidors, bueno, ho vaig dir perquè ho diu el Barça, que teníem 600 milions de seguidors, però que en canvi no aconseguíem monetitzar aquests usuaris que teníem, i amb aquest patrocini ja comencem a treure ingressos d'aquests 600 milions d'usuaris que tenim repartits per tot el món.
Escolta, quina valoració, ara que ja acabem la fase de la precampanya electoral, tu que ets nou en aquesta batalla, quina valoració fas en general de la precampanya? Molts cromos i poc projecte o què?
Mira, exacte, jo crec que millor no l'has pogut definir. Cromos i zero projecte. Som els únics que no hem presentat ni un sol cromo i hem presentat un projecte. I ho vam dir des del principi que ho faríem així, i el dia abans de les eleccions si em torneu a cridar, sabreu que no hem faltat aquesta paraula i que no presentarem ni un sol cromo.
Jordi, jo crec que pots estar molt satisfet perquè quan us veu presentar al principi, quan vam començar a sentir a parlar de Som Gent Normal, tots ens fèiem una mica la mateixa pregunta, qui són aquesta gent i tal, i jo crec que amb el missatge que tu has transmès, jo crec que heu arribat a la gent. Espero que passeu el tall, de fet li desitjo a tots els precandidats, perquè contra més gent arribi a la fase de candidatures, jo crec que això és positiu pel debat i és positiu pel Barça, però si no, jo crec que podeu estar molt satisfets de la feina feta, eh?
Doncs la veritat que sí, que estem contents, i la veritat que estem contents i sobtats de la gent que ha vingut a donar-nos la signatura, de com ens estan tractant la premsa, dels mitjans. Al principi jo crec que costava una mica que sapiguessin qui érem, què volíem fer, i la veritat que ara mateix estem molt contents, hem sortit a tots els medis, tots els mitjans ja ens prenen en consideració, i la veritat que estem molt contents. És cert que jo crec que la premsa s'ha bipolaritzat amb el tema de la Porta Bartomeu, i en canvi el soci no. A mi, jo estic copsant l'opinió de molts socis, cada dia parlo moltíssim, i estic sobtat, perquè a mi m'agradaria que aquesta bipolarització que s'està fent, que algú la convertís en una enquesta, perquè la veritat que nosaltres tenim una enquesta i la bipolarització aquesta no és tal com diuen.
Jordi, acabi com acaba la història en aquestes eleccions. Quin serà el paper de Jordi Ferrer en el futur, en l'entorn del Barça?
Doncs mira, jo ho he dit, que no pactaríem amb ningú, que no entraria cap candidatura en el cas de que no guanyés les eleccions, que espero guanyar-les, i el dia que s'acabi la selecció, jo amb el meu grup marxarem cap a casa, i si podem ajudar el Barça d'alguna manera ho seguirem fent com ho he fet fins ara, però el que sí que tinc clar és que no començarem a fer oposició, ni molestarem, no, el primer és el Barça, i ajudarem el Barça amb tot el que puguem.
I potser tornen a intentar a la propera?
Guanyarem el dia 19, ens farà falta tornar-ho a intentar.
Jordi, una última cosa, la pregunta de moda que t'haig de fer. Creus que la Junta Gestora ha de donar llum verd al fitxatge de Turam, o millor esperar?
Mira, jo estic a punt de donar-los la signatura a la comissió gestora, perquè segueixin ells, perquè amb els fitxatges que estan fent, carai, tu, si tenim una directiva meravellosa, no ho sé, jo crec que sí, ho ha demanat el tècnic, i n'hi ha una oportunitat per a algú en concret que la resta no coneixem, i és positiu, doncs endavant. Si no, no ho entenc. Si no, no ho entenc. Amb la qual cosa, espero que n'hi hagi algun motiu, i el dia 19 us el pugui explicar jo mateix.
Jordi Ferrer, gràcies per atendre'ns. Molta sort,
gràcies,
estem en contacte.
Gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada.
Resumint, Bartomeu i Laporta segur que entren en campanya electoral, Benedito pràcticament segur també, i veurem si entra algun precandidat més. Tema ara de Turam, ho comentàvem amb el Jordi Ferrer, és el nom propi en l'actualitat del Barça a les últimes hores, el tema continua igual, pendents bàsicament de que el president de la gestora, Ramon Adell, domi llum verda a l'operació. De moment no ho ha fet, i no sembla que hi hagi d'haver novetats durant el cap de setmana, però hem de seguir minut a minut aquesta operació. Aquest matí ha parlat Joan Laporta. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que diu, què havia de dir? Evidentment que no cal córrer, no?
Correcte, Laporta ha denunciat en aquesta presentació del projecte de les seccions les gestions que Ramon Adell i la gestora estan fent amb futuribles fitxatges, i ha dit que per ell l'operació Arda Turan ha sortit a la llum per tapar el fracàs d'Albert Soler i Ariadna Brahi d'Itàlia en l'intent de fitxar a Paul Pogba.
Arda Turan, personalmente pienso que es un grandísimo jugador, pero la junta gestora entiendo que no tiene que hacer estos actos de disposición y que puede perfectamente esperarse a que haya un nuevo presidente del Barça. De hecho, la junta gestora ya este martes consideraban una extralimitación en sus funciones el hecho de hacer una inversión de este tipo. Y la verdad es que yo creo que se ha utilizado lo de Arda Turán para tapar el fracaso y el ridículo de los señores que fueron a Turín a fichar a Pogba y que no lo han fichado.
A la pregunta de si l'interès de Luis Enrique en aquests jugadors, en Pogba i Arda Turán, és excusa per avançar en aquestes dues operacions, Laporta pensa que s'està utilitzant el nom de l'entrenador de Luis Enrique com a arma electoral.
cal saber si ho ha demanat o no ho ha demanat. Doncs si realment estem en un procés electoral, doncs a lo millor l'estan utilitzant també amb aquestes qüestions. Jo crec que ja va haver-hi una utilització clara d'això, de si ja tenia contracte en vigor, per què extendre-li un any més el contracte. Jo crec que va ser una utilització clara del nostre entrenador.
També ha recordat que si ell surt escollit president, negociarà amb la Juve per Pogba. A la porta li sembla que és una falta de respecte cap a l'afició i una incomoditat pel mateix jugador que es quedi una temporada més a Itàlia a la Juve, sabent que el Barça l'hauria precontractat.
Si guanyem les eleccions i aleshores si veiem doncs, que és factible, anirem doncs, a parlar amb la Juve pel Pol Pogba. D'entrada no podem inscriure jugadors per la mala gestió de Bartomeu, Rossell i companyia. Però també t'he de dir que fitxis a un jugador i que estigui un any amb un equip com la Juve, sabent a tots els seus aficionats que ja ha fitxat per un altre equip, i els jugadors aleshores jo crec que passen una situació molt complicada.
Finalment li ha llançat un altre pal a la junta de Rossell i Bartomeu. Els acusa d'haver fet una enquesta als socis preguntant si vendrien a Leo Messi per tenir les xifres necessàries per finançar l'espai Barça.
No se me ocurriría hacer una encuesta a los socios para pedir como hicieron ellos, porque de hecho hicieron una encuesta pidiendo a los socios si venderían a Messi. Yo creo que esto tenía cierta intención, porque luego salía la noticia de que la renovación o el Nou Camp Nou sería una inversión de muchos millones de euros. Creo que ahí había cierta intencionalidad y vamos, afortunadamente la encuesta salió arrasando que Messi debía seguir en el Barça.
La Porta ha comptat amb la presència de Pichi Alonso i de Víctor Muñoz, que li han ofert les seves respectives signatures, i com a caps de seccions ha presentat a Gavi Cairo en hoquei, a Javi Rodríguez en futbol sala i a Enric Massip com a adjunt a la presidència i també com a responsable d'handbol.
Doncs de Leo Messi parlem de seguida, perquè Leo Messi disputa demà a la nit la final de la Copa Amèrica. Messi i Mascherano contra Claudio Bravo, Argentina contra Xile. En parlem de seguida a Esports Cope.
Esports Cope, eleccions Barça 2015.
Hi ha gent que diu que serà cosa de dos.
Sembla que sí. Això és casa Bartomeu i la Porta. I els altres ni que hagin fet un 14%.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batlloc.
Cope, estàs informat.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujodux, con más de 30 años de experiencia en el sector. A lo largo de todos estos años, mi máxima preocupación ha sido la de dar el mejor servicio a las personas, teniendo en cuenta las circunstancias del entorno doméstico y familiar, y sabiendo lo importante que es cuidar el detalle y procurar unos buenos acabados y una limpieza al finalizar la reforma de su hogar.
Confíe en Lujodux.es 93 105-7121, calle Sanz 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Competició durant les últimes setmanes. La competició, la Copa Amèrica, s'acaba demà. La final és a les 10 de la nit. La final la protagonitza en Xile, que és la selecció anfitriona, contra Argentina. Messi i Mascherano contra Claudio Bravo. Ho comentem amb el tècnic argentí Jorge D'Alessandro. Hola, míster, buenas tardes.
Hola, un gran abrazo a toda tu audiencia.
Gracias, Jorge. ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Sí, bueno, aquí prácticamente todavía no vacacionando, porque estamos pendientes y siguiendo a pie puntilla las últimas competiciones, ¿no? Pero bueno, con mucha ilusión también, porque nuestra Argentina está ahí, a un paso de conseguir el objetivo.
Es bonita la final, ¿eh? Chile anfitriona, que ha jugado una buena competición, y Argentina, que bueno, que para mí es favorita, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. Yo creo, sinceramente, que de la experiencia que tengo, es una de las mejores Argentinas de hace muchísimos años, porque se ha logrado un gran equilibrio entre líneas, sobre todo en el centro del campo, que era el talón de Aquiles, recordará, de Argentina. Y bueno, ha mejorado muchísimo la presencia ahí con Mascherano en esa función, y la presencia de Pastore, de Biglia, también de la reconversión de Vanegas, esa enorme esperanza que era Vanegas, que parecía que era ese niño prodigio que no era nunca, que estaba siempre desertando, y bueno, y este año en el Sevilla Joan ha sido un jugador revelación total, ¿eh?
Sí, señor. Sí. Oye, a Argentina le ha costado mucho meter goles. Se soltó en la semifinal contra Paraguay. Ahí entraron todos los que no habían entrado, entraron de golpe. Y en cuanto a Messi, le está costando marcar también, pero está haciendo buena competición y en semifinales hizo un gran partido también, ¿eh?
Sí, no, yo creo que Messi ha estado fantástico. Lo veo feliz a Leo. Lo veo en un entorno muy, muy... en un ambiente muy, muy de ese colegueo positivo. Hay una muy buena relación con el Kun Agüero, con esa sociedad pastor, el Iniesta argentino, ¿no? Como decían ayer la prensa argentina, recordaréis, los titulares, ¿no?
Sí.
Leo encuentra a su Iniesta, que me pareció uno de los títulos más acertados a nivel de prensa para justificar esta relación. Mascherano, ya sabes. Y después, bueno, están ahí gente también con enorme experiencia, como esa Baleta, me parece un hombre muy serio, muy, muy serio, de Michelis. Creo que hay un complemento entre veteranía y juventud ahí muy, muy, muy importante con la figura y el respeto que hay hacia Leo, ¿no?
Va a tener que jugar por eso un buen partido Argentina, porque Chile es una selección que ya en los últimos años a nivel internacional ha estado a gran nivel y tiene muy buenos futbolistas también, ¿eh? Vargas, Medel, Alexis, Bravo, Vidal, es muy buena selección, ¿eh? Y juega en casa, claro.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, está ante su gran oportunidad y con la gente con la edad justa, ¿no? Generacionalmente creo que Chile está en su mejor momento también desde su larga historia deportiva. ¿Por qué? Porque recordarás que esta es el legado que dejó Bielsa. Porque prácticamente está jugando, Bielsa recuperó la figura de tres centrales, con una salida dinámica, la gran presión, los carriles largos, sin referencia en arriba prácticamente con la movilidad de los puntas, llámese Alexis Vargas, bueno, Pinilla posiblemente sea algo más estático, el tanque Pinilla, pero bueno, pero en definitiva están jugando con el patrimonio que les dejó, o la herencia táctica que dejó Bielsa, ¿no? Entonces, bueno, ellos, no es una improvisación este equipo, sino estoy de acuerdo contigo que dice Joan, que es un equipo con antecedentes positivos tácticos, ¿eh?
Va a ser una muy buena final. Oye, al margen de eso, Arda para el Barça, ¿qué, Jorge?
Me parece un fichaje inteligente.
Sí, ¿no?
Sí, sí, porque es un jugador que va a otorgar muchas soluciones. Otorga la figura del cuarto volante, una figura inexistente en el Barça, absolutamente inexistente, porque cada vez que el Barça tenía que hacer una modificación de los tres puntas, tenía que recurrir a Pedro, pero no era más punta que medio, y bueno, y era un cambio que Luis Enrique le hacía dudar, ¿no? Pero ya la opción de Arda, el equipo no se resentiría en nada, podías competir tú con Leo y Messi, Leo y Ney arriba solos, podías competir con Suárez y Ney arriba, dándole un pequeño descanso a Messi. Yo creo que me parece un jugador muy, muy, muy útil para los 70 partidos que tiene que competir el Barça, ¿no?
Muy bien.
Y te quería decir una cosa, me parece que la única duda que tengo de Arda es si él viene mentalizado, porque Arda es muy difícil, que no le gusta mucho el banquillo, ¿sabes?
Ya. Sí. Entonces, hombre, es un jugador de nivel y a esto siempre les cuesta.
Sí, es un poco rebelde el barbudo,
sí.
¿No? Es un poco rebelde.
Sí.
Hay que estarle muy encima, pero deportivamente me parece un fichaje de garantías, ¿eh?
Estamos de acuerdo. Jorge D'Alessandro, un placer como siempre. Muchas gracias y buenas vacaciones, ¿eh?
Muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Y desde aquí lo digo, espero que Argentina sea campeón,
¿eh? Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula. El primer és pel Petón. Petón, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé. Tot magnífic.
Bueno,
¿qué tal? ¿Todo bien?
Impresionante. Estoy... preguntaban justo al descolgar el teléfono. Ah, todavía dura la euforia de Bosca. Fíjate si dura, que estoy preparado aquí con el Bracafé blanco y negro que me va a caer fantástico dentro de un instante.
Para celebrar.
Con el director deportivo del club, Luis Helguera.
Muy bien.
Con
Hombre.
El presidente del club, Fernando Los Pablos. Y con Agustín Lazaos, el consejero delegado.
Estáis ahí arreglando la plantilla para la próxima temporada, ¿eh?
Correcto. Si quieres cambiarme la tertulia por alguno de ellos, aquí hacemos el truque. ¿Quieres hablar con Luis Helguera en vez de conmigo? Te lo paso ahí.
Hombre,
y
si,
que
si, se, si,
y que hable
si,
con Lluís.
Si quieres lo saludo, si quieres lo saludo, yo no tengo problema, le invito a un bar a café. Oye, vamos a hacer una cosa, ronda de bar a café para todos, eso sí. ¿Eh? Eso sí. Saluden también a Lluís Buxeras, compañero de ABC. Lluís, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Joan. Buena tarde,
¿qué te ve de gust? ¿Qué te poso?
Pues un café en llet, avui.
Café en llet, perfecte, marchando. Sí. Bueno, Petón, decía Jorge D'Alessandro, hablando de Arda Turán, que el barbudo tiene sus cosas, pero vaya pelotero, ¿eh?
Me tiene, la única cosa que tiene es que es el, la bota se le escapa, pero no constantemente, una vez cada 28 años, porque no recordamos que lo haya hecho en más ocasiones. Mm. Así que es un futbolista extraordinario. Es verdad que yo creo que es difícil que alcance el tono tan brillante que tuvo en el Atlético de Madrid y Barcelona, porque no sé si en el Barcelona tendrá la continuidad que ha tenido en el Atlético de Madrid, dada la condición de sus futbolistas en la plantilla.
Ya, ya, ya.
Ahora bien, que es un pelotero extraordinario, seguro.
Uh-huh. Bueno, lo tendrá que pelear, Lluís, tendrá que pelear porque la plantilla es de alto nivel. Y aunque puede jugar en distintos sitios, pero ahí la competencia directa la va a tener con Iniesta, que no es poco, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, aparte con un once muy definido que lo ha ganado todo, Luis Enrique, que es el que ha pedido el jugador, debe tener claro qué rol le va a dar, ¿no? Yo creo que es un jugador extraordinario, el precio que se está valorando me parece un pelín exagerado, pero si es una petición expresa de Luis Enrique, adelante, ¿no? Yo creo que esa es la única, lo único que le debe importar a cualquier barcelonista es que si su entrenador lo quiere y es un entrenador que ha garantizado éxitos, pues adelante con el fichaje de Alba.
Sí, son 28 o 29 años va a hacer, me parece, Petón, y son 35 millones, que es un dinero, pero no sé, ¿tú qué dominas el tema de mercado? Yo creo que está bastante ajustado al precio de mercado, ¿no? Que,
o... Yo no encuentro interiores mejores que Arda en toda Europa, ¿eh?
Claro, claro.
Tú te pones a mirar. Sí. Además, no es fácil encontrar un turco que triunfe fuera.
Ya.
Sí que los hay, pero son muy pocos. Y el que lo ha conseguido es Arda Turán. Para el Atlético de Madrid es una pérdida muy importante porque cuando el turco juega bien, el equipo juega bien. Tanta capacidad de imantación tiene sobre el terreno. Insisto, no veo futbolistas en su posición mejores que él en toda Europa.
Aquí el debate, Lluís, ahora mismo es bueno que si el presidente de la gestora debe cerrarlo ya o hay que esperar a que llegue el nuevo presidente. ¿Tú qué opinas?
Sí. Bueno, está claro que le están llegando críticas desde casi todas las precandidaturas, ¿no? Diríamos de casi todas menos las de Bertomeu. Yo creo que si es una petición especial de entrenador y en los fichajes en este club, pues los hacen los ejecutivos que siguen en el club y seguramente seguirán cuando gane quien gane, pues yo creo que adelante, ¿no? El precio es lo único que te digo, que a mí vosotros opináis que está bien. Me parece un poco exagerado, pero que es que si lo pide Luis Enrique y es una cosa que está hecha y es un entrenador que todos los precandidatos han dado su visto bueno, yo creo que adelante, no tienen por qué criticarlo y sobre todo si un chamo no ha pasado,
fíjate en
lo que
este
ha pasado
momento
en campañas electorales y lo que han hecho otros presidentes, ¿no?
Decía que fíjate, Lluís, que ahora mismo un central de 27 años como Tamendi está tasado y seguramente van a pagar por él 50 millones de euros. 50 por un central. Sergio Ramos se puede ir y al final, vamos, que se va a ir. La cantidad estará entre 70 y 80 millones de euros. Arda Turán es un tipo imaginativo que cambia partidos. Los centrales defienden y de cuando en cuando, Dios haga que me olvide alguna vez de ese instante, en un minuto 93 te marca un gol del empate.
Sí. Pero ¿tú crees, Petón, que estamos hablando de un jugador que va a venir del Barça para ser titular indiscutible, como Sergio Ramos o Otamendi, donde vaya?
Como le dejen jugar,
ahí es donde está mi duda.
Como le dejen jugar, sí. O sea, si le ponen, va a ser muy difícil quitarle. Lo que sucede es que las lagunas de rendimiento que ha tenido, sobre todo en el último año en el Atlético de Madrid, con su conexión, etcétera, impiden que el futbolista tenga esa constancia que a veces es definitiva para los entrenadores. Pero te contaré una anécdota. Yo tengo un amigo, Iñaco Díaz Guerra, del diario AS, que es muy atlético, y le preguntaron, oye, si Arda Turán hubiera podido jugar no dio Costa que estuvo 5 minutos en el campo, solo con Arda Turán, si hubiera podido jugar la final de Lisboa, ¿qué piensas que hubiera pasado? Y contestó, todavía estaría borracho yo. Esa es la importancia que tenía en el Atlético de Madrid, que tiene. Ya fíjate, utilizo lamentablemente el pasado Arda Turán. Digo lamentablemente porque a mí me gustaría, como atlético, que fuera a cualquier equipo, si hay que traspasarlo, pero no a uno de España. Bueno, al Barcelona antes que al Madrid.
Además, Luis, si hay que... Porque el objetivo del Barça era competencia para Alves en el lateral derecho, eso con Alex Vidal se garantiza, y luego un jugón para cubrir el hueco que deja Xavi, que evidentemente no se puede comparar a nadie con Xavi, pero si necesitas un jugón, a mí es que, como dice Petón, se me ocurren pocos del nivel de Arda Turán.
Sí, sí, no, a mí Arda Turán me parece un jugador, diría que subible, ¿no? O sea, a mí me encanta el Atlético de Madrid, pero no le veo realmente el encaje en el Barça, pero eso se lo verá Luis Enrique, que es el que lo ha pedido, pero Arda se está hablando, como dices tú, que va a ser el sustituto de Xavi. Yo no lo acabo de ver en el rol que juega Xavi en el campo, hablo, ¿eh? Le veo un pelín más adelantado, con un poco más de libertad, y entonces es donde me cuesta verle encajar. Pero vamos, un jugador que a mí, a nivel personal, me encanta desde que le conozco.
Bueno, cambio de tercio. Petón, la final de la Copa América, Argentina favorita, pero tendrá que jugar bien, ¿no? ¿O qué?
Es favorita, pero es un campeonato este que no ha sido tan arrollador por parte de la albiceleste, excepto el último partido frente a Paraguay.
Sí.
Es favorita, sí, pero Chile tendrá cosas que decir.
Luis.
Yo creo que es la final más bonita que podíamos tener, que está muy igualada, y yo creo que va a ser un partido precioso, quizá no demasiado abierto, porque me parece que Chile se va a intentar anular pues a Messi y a todos los suyos que por equipo y por nombre son muy favoritos, pero yo creo que va a ser una final muy bonita.
Muy bien. Petón, se os ha escapado con Oplianka, ¿no? Que ese es bueno, buen jugador.
Dice que va al Sevilla, ¿no?
Sí, se ve que va al Sevilla, ¿no?
Sí, lo que pasa es que detrás de Oplianka hay una historia económica muy curiosa, no sé cómo se habrá resuelto, porque él era propiedad no del equipo, sino del dueño del Dnipro.
Ya.
Y estaban hablando de 30 millones de euros, o sea que, no sé, me gusta, ¿eh?
Es un jugador
diestro que juega por la banda izquierda, desbordante, está muy bien. Ya me gustó cuando le vi en la Eurocopa,
sí, sí.
Pero ha crecido desde entonces todavía, muy buen jugador.
Sí, sí. Bueno, pero no estáis haciendo mal equipo, ¿eh? Vieto, Jackson Martínez, está mal, ¿no?
Vamos a tener un equipazo, y lo último que se comenta, que vamos, me gusta mucho lo de Messi. Eso es...
Sí. Es tu sueño,
Qué cosas, Sí, el otro día me gustó mucho lo que dijo Valverde, ¿no?
Sí.
Sí, que, lo de que, joder, a ver
si le encontramos un antepasado, ¿no? Y tal.
Claro, que Messi es de Arrigorriaga.
Sí.
Y lo pillamos.
Lo podemos traer. Bueno. Bueno, amigos, ahí lo dejamos de momento. Seguiremos hablando, ¿eh? Un abrazo fuerte, Petón, y recuerdos a todos ahí.
Muchísimas gracias. Yo doy un abrazo de tu parte para la gente de Huesca.
Perfecto. Gracias, Luis.
Gracias.
Una abrazada.
Chao.
Bra Cafè. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Cafè, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Cafè arriba plenament al paladar més exigent. Bra Cafè, això sí que és cafè, el millor cafè.
Alguna vegada deus haver pensat...
Va, el golf no és per mi.
Et deixarem sense excuses. Si n'ets aficionat i animes nous jugadors, et regalem 3 green fees. O si jugues al pitch empat amb un handicap inferior a 16, ja pots sortir al camp. A més, del 15 de juny al 15 de juliol, bateig per tots els que no ho hagin provat. Més informació a catgolf.com. El golf és per tothom.
Parlem de l'Espanyol. Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Valllori. Amb el dit una mica... Però bueno, ves fent F5, sí. Ves fent F5 a la pantalla de l'ordinador, perquè d'un moment a l'altre ha de fer-se oficial, via club, l'arribada del que podríem dir primer fitxatge, primera incorporació, que no sigui del filial, al Real Club Deportiu Espanyol. Hernán Pérez, aquest jugador de banda dreta, paraguaià, 26 anys, que ha jugat els últims mesos al Valladolid, un futbolista que no ha tingut sort en el seu Villarreal. Va provar fortuna en aquell Olympiacos, va arribar fins i tot a disputar Champions League amb Saviola i companyia, només 2 partits, i aquesta última temporada ha brillat al Valladolid. Potser recordaràs aquell partit al mini, Barça B-Valladolid, on va decantar la balança per l'equip que entrena Rubí. L'Espanyol s'ha avançat al Betis i, insistim, d'un moment a l'altre ha de ser oficial aquesta arribada d'Hernán Pérez, un Hernán Pérez que ha passat en revisió mèdica aquest matí i que signarà en blanc i blau per les properes 4 temporades, on també avui podria fer-se oficial l'arribada de Jorge Franco Alviz, o Alviz, més conegut com a Burgui, que arribaria cedit pel Castilla amb opció de compra.
Està bé, perquè estaven sortint futbolistes de l'Espanyol i ara ja per fi també comencen a arribar. Gràcies, Gil. Fins aquí el futbol. Bàsquet, Albert, ens portes bones notícies. Al final, després de tot aquest embolic al voltant de l'Uni Girona, jo crec que s'ha imposat al final la lògica i l'Uni Girona accedirà directament a l'Eurolliga.
Sí, s'ha fet justícia, que diuen el conjunt gironí, l'Uni Girona. La veritat és que tot ha anat molt ràpid a les últimes hores, amb converses a tres bandes, Uni Girona, Federació Espanyola de Bàsquet, Consell Superior d'Esports. L'Uni Girona ha presentat un recurs enviat per la Federació Espanyola, un recurs a la FIBA, acompanyat aquest recurs d'un escrit de l'Espanyola, on demanava el canvi de criteri per fer aquesta inscripció a les dues places que hi ha per disputar la màxima competició continental a nivell de bàsquet femení, l'Eurolliga. Primer, Uni Girona com a campió. Segon, el Perfumeries Avenida de Salamanca com a campió de la Copa de la Reina. Ha trigat poc en respondre a la FIBA, tampoc tenia gaire marge de temps perquè demà és el sorteig, i ha respost positivament a última hora d'aquest matí. Llorenç Viarger és el president de l'Uni Girona i parla Esports Copé.
Nosaltres, des del primer moment, esperàvem que es rectifiqués això, perquè, bueno, és de justícia, si els bases, ho posa tan clar, les bases de competició de la Federació Espanyola diuen una cosa i que ho canvin. Vaja, és que, a més, tots els països europeus han presentat el campió amb rànquing número 1. O sigui, ara, unes contradiccions i uns d'això que no té cap sentit. Espero que la justícia i el sentit comú al final s'ha imposat.
Perquè tingueu clar què suposa això, després d'un comunicat de l'Espanyola de Bàsquet dilluns passat i a 24 hores del sorteig, és important el canvi de criteri. Recordeu, l'Uni Girona disputarà aquesta fase de grups per la via directa i el Perfumeries Avenida jugarà la fase prèvia. Clar, li hem hagut de preguntar a Llorenç Viarger si creu que la pressió popular sobre l'Espanyola, el fet de que hagi canviat de criteri, no és habitual en José Luis Sáez, pot tenir conseqüències al llarg de la temporada.
Jo espero que les coses, pues, ja et dic, es guanyen a la pista i les coses es tenen que fer segons la normativa i segons la llei i segons en el segle XXI. Jo crec que tenim que anar per aquí. Les èpoques antigues han passat i no vull pensar en aquestes coses.
Calma i tranquil·litat, i demà, 12 del migdia, el sorteig de la fase de grups per conèixer els rivals de l'Uni Girona.
Doncs l'Uni Girona, que estarà a l'Eurolliga, via directa, com havia de ser.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casoler, Bordeos, Bicis, Quique Iglesias.
Sí, senyor, ja tenim a Holanda, en aquest cas, que és on arrenca el Tour aquesta temporada, l'equip d'enviats especials de la cadena COPE, amb el nostre company Quique Iglesias, el que saludem. Quique, hola, bona tarda.
Hola, què tal, Jordi, bona tarda.
No hi ha forma millor de començar aquestes connexions amb el Quique Iglesias i el Tour de França que amb el protagonista que tens al costat, eh?
Sí, perquè som a l'hotel de concentració de l'equip Katusha, i un dels líders d'aquest Tour de França, el líder indiscutible del Katusha en la lluita per la classificació general, és el Joaquim Rodríguez, el Quim, el nostre amic de Paret del Vallès. Hola, Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, falta un dia, acabes de dir fa una estona que vols guanyar aquest Tour de França. Escolta, quina manera de començar, eh?
Bueno, així comentem tots, eh? Després ja jugar. No, és un Tour de França, jo ho vaig dir, quan es va presentar amb un recorregut idoni per escaladors, amb poca crono. Així és que hi arribo molt bé, porto un bon equip i amb moltíssimes ganes, sobretot.
Ahir, Alberto Contador, al partit de les 12, Bajori va dir que Purito Rodríguez era un dels màxims favorits per guanyar aquest Tour, així que, en sintonia de la cadena Copa Catalunya i també Andorra, el Purito Rodríguez.
Molt bé, doncs el saludem, és un plaer, un luxe. Joaquim, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, a guanyar. S'ha de ser ambiciós, Purito, perquè si no anem malament ja d'entrada, no?
Pues sí, com a mínim de sortir hem d'anar amb totes les ganes del món. Ja sabem que tenim una setmana molt perillosa, sobretot la primera, però bueno, portem un equip que ens pot ajudar, i si sortim a la crono per equip sense perdre temps, inclús perquè no guanyen alguna cosa, amb la muntanya que hi ha, pues, jo estic molt motivat i podem fer-ho bé, molt bé.
Quina és la setmana bona per tu, o quines són les etapes que tens marcades en vermell al calendari?
n'hi ha moltes, per sort. O sigui, la primera setmana ja tenim el mur d'avui i el mur de la Bretanya, que són dues etapes molt maques, i després, un cop ja descansem, ja tenim tot Pirineus i Alps, que són duríssims.
La gent situa entre els favorits a Nibali, a Froome, a Contador, a Quintana, però com deia el Quique, Contador ahir va dir al partit de les 12 de la Cope que per ell el Purito Rodríguez es centra que és favorits també.
Home, a la sortida sempre sabeu que sobretot la premsa pues, els agrada, no? Doncs donar els seus números, els seus noms, però bueno, un altre ja el coneixem, ja són molts anys que portem aquí i jo et diria que no només són aquests 4 ni 5, sinó que són molts. Alejandro Valverde també arriba molt bé, el Van Garderen, el Thibaut Pinot, el Bardet, o sigui, el Tour comencen tots de zero i serà molt complicat, jo.
Tu arribes millor que mai, Joaquim, a la cita o què?
Arribo molt bé, arribo molt bé. No sabria dir-te si millor o pitjor que altres anys. Sé que arribo molt bé, amb moltíssima confiança i sobretot he pogut treballar sense problemes, que això és el més important.
Perfecte. Joaquim, estem molt pendents de tu. Les properes setmanes, moltíssima sort endavant, eh?
Ok, moltes gràcies.
Molt bé, Quique, estàs per aquí, no?
Sí, aquí estic doncs, treballant durant tot el dia en aquesta prèvia de la primera etapa del Tour de França. Com dèiem, una contrarrellotge aquí pels carrers de Utrecht a Holanda de 13,8 quilòmetres, òbviament molt plans i de donar moltes pedalades, com ens deia fa una estona també Alejandro Valverde. El primer dels favorits en sortir serà Nairo Quintana a les 3 de la tarda i després des de les 4 ho explicarem a la sintonia de la cadena COPE, però apunteu els horaris. Purito Rodríguez, 5 i 8 minuts, ahir 12 Alejandro Valverde, ahir 13 Alberto Contador, ahir 14 a les 5 i 14 Chris Froome, i el darrer en sortir serà a les 5 i 17 minuts el defensor del títol de l'any passat, Vincenzo Nibali.
Així arrenca el Tour de França demà. Escolta, he vist el Purito molt confiat amb les seves forces, eh? El veig a tope, eh?
A tope. El veig també més fi que mai, molt bé de pes i escolta, i aquesta figura de segona espasa i no està a la primera línia de batalla li pot anar molt bé en aquesta oportunitat d'or que té el Purito per fer grans coses al Tour de França.
Molt bé, Quique, us estem escoltant permanentment els propers dies. Una abraçada forta.
Una abraçada, Batllori, a tots.
El Purito Rodríguez a Sports Cope a un dia perquè arrenqui el Tour de França a Holanda. Un comiat sonat. Només faltava que es fes oficial, era un secret a veus des de feia moltes setmanes i ara ja és oficial. Karabatic deixa el Barça d'en vol. Joan Heredia, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Efectivament, el francès es va desvincular ahir del Barça, deixant a les arques del club una quantitat que oscil·larà entre el 1,5 milió i els 2 milions d'euros, en concepte, com diem, de la seva clàusula de rescissió, un dels millors jugadors del món. I per parlar de la seva marxa del Futbol Club Barcelona, ha parlat un històric del club com és David Barrufet.
Home, jo crec que ell va venir també aquí a Barcelona intentant trobar-se el millor Karabatic. Va tenir l'oportunitat de venir al club del Barça que ha fet que tornarà a veure el millor Karabatic. Jo crec que l'aportació de Nicola aquests 2 anys en el club ha sigut espectacular, demostrant que és el millor jugador del món, sense cap mena de dubte.
Eren les paraules de Barrufet a Sports Cope. Karabatic que marxa al PSG, on es retrobarà amb el seu germà Luca i on es convertirà en el millor jugador amb el jugador millor pagat del món.
Gràcies, Joan. Un altre comiat que ens ha sorprès, el de Marc Coma, 5 vegades guanyador del Dakar, que es retira. Antonio Gomariz, buenas tardes.
Hola, bona tarda, Joan. Sí, de forma inesperada y para sorpresa de todos, el piloto de Avia anunció su retirada ayer por la tarde por medio de una carta publicada en su página web. 5 veces campeón del Dakar, no podrá revalidar este título el año que viene, pues va a pasar a ser director deportivo de la carrera. Joan Porcar, en declaraciones a Sport Copy, el primer piloto de nuestro país en participar en esta prueba, ha valorado positivamente la decisión de Marc Coma.
¿Cómo puedes expresarte mejor en tu vida que tener una prolongación de tu vida profesional en donde puedas aportar todo aquello que eres tú, ¿no? Pues la oportunidad se le llegó, se le planteó delante en un momento determinado, hace unos meses, él la reflexionó y sí, yo creo que ha tomado la mejor decisión.
gràcies, Antonio. És divendres, recta final d'Esports Cope. Arriba l'agenda esportiva del cap de setmana.
En futbol, Copa Amèrica, Perú, Paraguai, demà a la 1:30 de la matinada en la lluita pel tercer i quart lloc. Dissabte a les 10 del vespre, la final del món femenina, Alemanya-Japó, i el Wimbledon, tant dissabte com diumenge, sense Nadal, però sí amb Andújar, Bautista i Verdasco. No podem deixar acabar aquesta agenda sense parlar de la Fórmula 1, Gran Premi de Silverstone, dissabte a les 2 la classificació i el diumenge també a les 2 la cursa.
Vinga, fem el sorteig d'aquest pack de 4 entrades pel Camp Nou Experience. Anaïs, número de l'1 al 5, sisplau.
Farem el número 3.
El 3 correspon a dimecres. Preguntàvem, creieu que Pogba encaixa tàcticament al Barça? I ara número de l'1 al 18. Doncs
pues farem un doblet, no podem fer triplet, però farem doblet al 3.
El 3 també. El 3 correspon a la Sònia Leal, que ens deia, a mi no m'agrada, crec que pot portar problemes al vestuari. Felicitats, Sònia. Les entrades són per tu.
Estamos perdiendo el tiempo.
¿Estáis dispuestos a volver para jugar la segunda parte?
Deprisa, solo nos quedan pocos minutos.
Podemos ganar el partido.
Conmigo de portero imposible.
Tú la vas veure, no, Valllori?
Pero, ¿verdad? Se puede saber que...
Evasión o victoria.
Mai tant, varias vegades.
Sylvester Stallone, Pelé... Bueno, la notícia nostàlgica és que aquella pel·lícula i aquell partit es van rodar al Nándor Hiddekuti Stadium, l'estadi d'Elda, d'MTK de Budapest, estadi que l'han enderrocat. Fa poquet l'han començat a enderrocar, per tant, era un estadi que s'assemblava al de Colombes, de França, bueno, a terra el camp de la evasión o victoria. Ultimíssima hora. Según Televisión Española, Gala León no se sienta en el banquillo, Rússia Copa Davis.
Vaya, gràcies, Gil.
De res.
Gràcies a tots. Seguiu la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot.